Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 14 de gener del 2024. El sol encara trigarà una bona estona a sortir, a prop d'un quart de nou del matí per Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins gairebé les 6 de la tarda al canal, a l'altra punta del país. De seguida, Xavi Segura, que ens portarà la previsió del temps. Avui, amb augment de temperatures, fa una mica menys de fred que ahir, menys glaçades al país, i cap al migdia això es notarà encara amb més intensitat. Dia de cel tapat, dia d'algun ruixat, sense ser massa cosa. De seguida ens ho actualitza. Diumenge, que també us posarem en breu el dia de l'actualitat, però una de les qüestions clau de la jornada és esportiva, serà la Supercopa d'Espanya, primera final de la temporada, primer Barça-Madrid per un títol, en aquesta ocasió l'Aràbia Saudita, mateix escenari de la Supercopa de l'any passat, que el Barça va aconseguir davant dels blancs. Un bon partit, que posarà a prova també l'estat d'ànim d'un equip i de l'altre, i que significa, per altra banda, també el primer test en el camí de la resolució de la temporada. Parlarem de tot plegat, com també parlarem de la doble entrevista que avui, molt interessant, apareix a la premsa als dos presidents, a Pedro Sánchez i a Pere Aragonès, el president de Catalunya, el president d'Espanya, avui al diari El País i al diari La Vanguardia, amb moltes qüestions coincidents, amb la qüestió de la immigració, que continua sent el centre del debat. Avui Pedro Sánchez tancant la porta a que sigui Catalunya qui decideixi l'expulsió o no expulsió de migrants. En el cas de la resta de qüestions coincidents, molt interessant el debat sobre l'ús del mòbil entre els joves. Avui Pere Aragonès molt més explícit en la possibilitat de la prohibició de la regulació estricta també als instituts, i Pedro Sánchez anunciant canvis i reformes per evitar l'accés dels menors al porno. Molt interessant, insisteixo, les dues entrevistes, després les repassem. En un dia que el Via Lliure també es veu afectat per l'esport, a quarts de dues cedirem l'antena del programa El Girona juga a RAC1. L'equip gironí, com que el Barça i el Madrid juguen a la Supercopa, pot ser tant amb un empat com amb una victòria el líder en solitari. No juguen avui ni Barça ni Madrid a la Lliga, en un dia que tornarà al basar de les sorpreses, les converses tant on Llucia Ramis, una sessió de l'embalat de l'Òscar Nin, i jo no em perdria de cap de les maneres la conversa que mantindrem a partir de les 11 del matí. Aquests dies que tant es parla de la pel·lícula de Bayona, La Societat de la Nieve, avui no us perdeu la conversa. Unim per primer cop públicament un supervivent del vol que va estavellar-se als Andes amb una supervivent de la catàstrofe del tsunami que va inspirar l'altra pel·lícula de Bayona, Lo Impossible. Tots dos junts són amics, curiosament, per parlar de la supervivència. No us ho perdeu. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora, a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Quim Salvador, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada comencem amb dos apunts a nivell internacional. El primer a l'Àsia, la Xina ja ha reaccionat a la nova victòria independentista a Taiwan.
Sí, Pequín ha fet una primera valoració en què nega en part els resultats, assegura que aquests no representen l'opinió majoritària a l'illa. Això després de la victòria del candidat independentista. Des de la Xina afegeixen que seguiran treballant per estrenyar lligams entre els dos territoris. Recordem que la Xina considera tots dos territoris seus, de la seva sobirania. L'actual vicepresident de Taiwan s'ha imposat a les presidencials amb més d'un 40% dels vots als altres candidats, també el principal partit de l'oposició, que és proper a Pequín. El nou president ha dit que els ciutadans, amb els seus vots, han rebutjat l'autoritarisme.
I un cop d'ull també a l'Equador, perquè on després de la crisi i les presons, sabeu que hem viscut aquesta última setmana, el govern del país assegura que ha pogut alliberar tots els funcionaris i membres de cossos de seguretat dels centres penitenciaris de tot el país.
Una situació al límit en què els presos, recordem, van agafar el control de la majoria de presons i van fer d'hostatges als seus treballadors, tot plegat pels esforços que està fent el govern del país de treure poder als càrtels de la droga, que els últims anys s'han fet amos i senyors de part del territori equatorià. Doncs bé, aquesta matinada l'Equador ja ha anunciat l'alliberament de tot el personal de presons. Ha costat una setmana un alliberament que ha fet l'exèrcit.
Més enllà d'aquesta qüestió, avui la premsa, insisteixo, ve carregada d'entrevistes polítiques i molt interessants amb Pedro Sánchez al diari El País i Pere Aragonès a La Vanguardia, parlant de moltes coses en comú, però d'un dels acords de Junts amb el PSOE per la delegació de competències en immigració, com sabeu, un dels temes que marca ara mateix el debat polític i l'agenda. El president espanyol rebaixa les aspiracions de Junts, mentre que Pere Aragonès es desmarca del discurs del partit de Carles Puigdemont.
Sí, Sánchez deixa clar que el govern de Catalunya no podrà decidir les expulsions de migrants, dels immigrants que tinguin delictes multireincidents, perquè, diu, es tracta d'una competència estatal.
Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos un pacto de migración y asilo firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación, sino una mayor coordinación de las políticas de migración. Pero, insisto, es que esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo dice el pacto de migración y asilo que acabamos de firmar hace dos meses.
A l'entrevista, el president espanyol també critica que Junts estigui equiparant la immigració amb la delinqüència. En la mateixa línia, Pere Aragonès a La Vanguardia insisteix que el govern no comparteix el posicionament dels de Carles Puigdemont.
A nosaltres no ens trobaran amb els discursos populistes que utilitzin la immigració per fins electorals. No ho farem i aquells que ho facin trobaran el nostre rebuig frontal. Soc independentista i, per tant, vull totes les competències, en immigració i en tots els àmbits. I les vull perquè aquest país, que és un país d'acollida, pugui ser un país d'oportunitats.
Aragonès diu que cal esperar per veure com es concreta tot plegat i aprofita per criticar Junts, perquè diu fa un discurs que s'assembla molt als posicionaments d'altres partits que busquen en la immigració per fracturar i enfrontar la societat. Junts però s'hi manté ferm i reivindica la necessitat de tenir una política nacional d'immigració. Ahir el Consell Nacional de Junts, Jordi Turull, es defensava de les acusacions de racisme i assegurava que si no se'n parla sí que es posa en perill la convivència.
L'augment de l'ultradreta a Europa és en part responsabilitat dels partits que defugen aquest debat i deixen terreny lliure per fer propostes molt i del tot incompatibles amb els drets humans. Aquest xantatge d'acusar-nos de xenòfobs perquè nosaltres ens preocupem i volem abordar aquest tema és absolutament indigne i no ens apartaran d'entomar el debat.
Turull també va treure pit del paper que el seu partit està jugant ara al Congrés, forçant el PSOE a arribar a acords. De la mateixa manera, Sánchez presumeix d'haver aconseguit que Junts torni a participar en la política espanyola. L'entrevista al País recorda que els independentistes han passat de negar-se sota cap circumstància a investir un president espanyol a debatre sobre l'IVA de l'oli d'oliva o com han de ser les bonificacions sobre el transport públic. I sobre la llei d'amnistia que ja està en tràmit, Pere Aragonès remarca que s'ha d'aconseguir que sigui una llei molt sòlida perquè, diu, la normalització política a Catalunya té molts enemics i fent referència tant al món polític com al sistema judicial espanyol.
Més coses interessants de la doble entrevista, una de molt, molt interessant, una altra resposta en aquest sentit de Pere Aragonès a La Vanguardia, és l'ús dels mòbils als instituts. Sabeu que us vam explicar fa unes setmanes en entrevista amb Anna Simó, amb la consellera, que la intenció de la Generalitat era prohibir els mòbils a primària i deixar que els instituts gestionessin a secundària. Doncs avui el president és bastant més explícit en regular-ho també a secundària i fins a la mínima expressió.
Sí, es mostra prou contundent i deixa entreveure per on anirà aquesta regulació dels mòbils als centres educatius. A la prohibició d'ús a les escoles, que ja va anunciar Anna Simó aquí en aquest programa, el Via Lliure de RAC1, el president hi afegeix que cal limitar-los al màxim a la secundària.
Una actuació i una regulació molt restrictiva als instituts. És a dir, si hi ha alguna activitat docent, alguna activitat lectiva que requereixi, doncs, que pot estar bé, que pot permetre educar també l'ús del mòbil endavant, però la resta, el mòbil no ha d'estar present a les aules i tampoc hauria d'estar present als patis.
no ha de ser present a les aules ni als patis, i això es parlen de secundària. Tot plegat per frenar les interferències dels mòbils en el desenvolupament de nens i adolescents, també pels continguts de risc que s'hi poden consumir, com el porno. I aquí és on s'hi afegeix Pedro Sánchez, que parla també de la regulació de l'accés a aquests continguts a l'entrevista al País.
Sí, i anuncia una llei integral i proposa crear dispositius que impedeixin l'accés a aquest tipus de continguts als menors d'edat. I recorda que ja hi estan treballant, entre d'altres, amb l'Agència de Protecció de Dades. Diu que és prioritari perquè el porno pot arribar a suposar un greu retrocés en la igualtat. De fet, ho qualifica com una epidèmia.
Les 7 i 10 minuts, un altre dels temes del que parla Pedro Sánchez és la situació al Pròxim Orient. El president espanyol referma que Espanya no enviarà tropes al Mar Roig, com estudien diversos estats de la Unió Europea després dels primers moviments dels Estats Units i Regne Unit. A la zona s'hi manté, tot i que en les últimes hores, la tensió, tot i que en les últimes hores no hi ha notícies que hi hagin hagut nous atacs.
Els rebels hutis ja van advertir ahir que hi hauria represàlies pels atacs que han fet els exèrcits d'Estats Units i del Regne Unit contra les seves infraestructures. Tot plegat, un conflicte sorgit arran de la guerra d'Israel contra Hamas. Els hutis donen suport al poble palestí, i en les últimes hores, també després de les vistes al Tribunal de Drets Humans de la Haia per la denúncia de Sud-àfrica contra Israel. Ahir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insistia que no pensen fer ni un pas enrere en l'ofensiva militar a Gaza amb el pretext de destruir Hamas.
I un parell de punts ràpids abans de passar als esports, que avui hi ha protagonisme important. En plana internacional, avui hi ha canvi de monarca a Dinamarca. La reina Margarita II abdicarà després de 52 anys de regnat. El relleu li agafa el seu fill Frederic Desè, que puja al tron amb el repte de mantenir la popularitat de la monarquia en aquest país. I, per altra banda, avui és el darrer dia que està obert el cinema comèdia del Passeig de Gràcia de Barcelona, una de les sales de més renom i que funciona des dels anys 60, però que ha patit la crisi del cinema i l'èxit de les multisales als centres comercials. Avui tanca, per tant, el cinema comèdia de Barcelona. Les 7 i 11 minuts, en el dia que avui és dia de clàssic, dia de final, Barça-Madrid, enfrontats aquesta nit a Riad pel primer títol de la temporada, que és la Supercopa d'Espanya. Els de Xavi defensant el títol, el van guanyar demà farà un any, i aspiren a revalidar-lo, tot i que el Madrid arriba bastant millor i amb només una derrota en tota la temporada, Quim.
En la retina de l'entrenador del Barça i a l'exhibició de fa un any per imposar-se al Madrid també a la final de la Supercopa. Llavors va ser un 3-1 pel tècnic ballesà. L'estil de Cruyff, diu, és innegociable.
Quan ha guanyat el Barça sense mereixer-ho? Aquesta és la pregunta. El que ens ha passat és concretament al revés moltíssimes vegades. Ens passa un partit de 200, per tant, a jugar bé, a dominar el partit, a tenir la pilota, a tenir més personalitat que mai, és l'escenari ideal, i tenim l'exemple l'any passat. Fidels a aquest corifisme, a aquest ADN Barça, a aquesta personalitat.
El principal dubte a l'11 blaugrana és si Xavi tornarà a la fórmula dels quatre migcampistes amb Pedri titular, i finalment Cancelo, hem de dir que no s'ha recuperat a temps i és baixa, igual que Rafinha, Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso i Íñigo Martínez. El Madrid té a plena disposició Carvajal, tot i que va fatigat la semifinal de dimecres, i les baixes són Courtois, Militao, Alaba i Lucas Vázquez.
La premsa avui que coincideix que, tot i ser un títol menor, la Supercopa pot condicionar la temporada, i malgrat que els clàssics són impredictibles, la majoria dels diaris aposta pel Madrid. Víctor Vives.
És el cas de Mundo Deportivo, diu que els blancs parteixen a priori amb més opcions, però afegeix que pel Barça pot ser el títol de l'enlairament. L'Esport també creu que aquest partit pot marcar un punt d'inflexió, i per això el titular de portada exclama Barça, creu-t'ho. L'Esportiu invoca el feeling de Xavi amb la Supercopa, abans com a jugador i ara com a entrenador. I el Marca i l'As coincideixen a parlar de superfinal. L'un apunta que el Madrid arriba imparable i l'altre remarca les dades més recents apunten a una superioritat dels blancs. A la Vanguardia també llegim que el Madrid arriba a la final llançat i amb una confiança que li surt per les orelles, i el País el qualifica com un equip en ratxa. Finalment, la Razón subratlla que el clàssic juga sota l'ombra de Negreira, i l'ABC juga amb el titular auditoria a la nova era del Barça.
I l'últim punt d'esports és pel Girona, que avui juga també.
Sí, té l'oportunitat de recuperar el liderat de la Lliga si guanya o empata al camp del Cuel Almeria a partir de les dues. Mitchell recupera Sigankov i Angel a segona. Aquesta nit l'Espanyol ha empatat a 0 al camp del Racing de Ferrol, que és el segon classificat, i l'Espanyol va quart en posició de promoció d'ascens.
I pel que fa al temps, Xavi Segura, pugen les temperatures?
Sí, ens llevem amb clarament menys fred i menys glaçades. Les temperatures han pujat entre 3 i 8 graus en general en comparació ahir a la mateixa hora, amb només algunes excepcions clares, com ara a les comarques de Girona, on hi fa més fred. Els termòmetres també pujaran amb ganes al migdia, amb ambient més suau, moltes màximes de 12-17 graus, i tot plegat en un dia amb més intervals de núvols arreu pel pas d'un front molt desgastat, cel menys lluït, però d'aigua ben poca, tan sols alguna gotellada local, sobretot a Ponent i al Pirineu. Algunes boires gebradores ara al matí que s'han d'anar aixecant, i vent de Ponent moderat a diverses comarques.
Un minut i un quart de vuit. RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com li ha tingut a veure a tots els països, sobretot...
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell, no sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al No ho sé. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Avui, des de l'estudi, mòdic, modest estudi que tenim, sí, a RAC 1, tenim. Saludem a Javier Coronas. Javier, bona tarda.
Hola, Javier.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Javier.
Toni, te he hecho una canción, te la puedo cantar.
Hombre, por favor.
Toni Clapés, Toni Clapés, ¿cómo podría yo vivir? ¿Cómo podría yo vivir? Ay, si un hombre como él...
Ya está.
No está mal, ¿no?
Vale.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Tots Sants.
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i com cada diumenge, fem Tots Sants, ja ho sabeu, felicitem un dels sants o santes del dia, i aprofitem també per felicitar algú que té un nom que no és el santoral. Avui és diumenge 14 de gener, a qui toca que felicitem?
Doncs avui celebrem Santa Macrina.
Macrina?
Macrina, sí,
sí. I portem dos dies que no...
Bueno...
No som va... dels noms més populars,
no,
per entendre's.
No, això va com va, Xavi.
Sí, sí.
Nascuda a prop de l'antiga Constantinople, va ser matrona, deixeble de Sant Gregori Traumaturg i gàbia de Sant Basili, a qui va ensenyar la doctrina cristiana. La seva importància radica en el fet que va establir l'ideal de dona santa en els primers temps del cristianisme. I si ens atenem a la seva etimologia, cal dir que prové del llatí macrinus, que vol dir prima.
Prima. Hi ha gaires macrines a Catalunya?
Doncs a dia d'avui tenim 34 repartides per tota Catalunya, encara que la majoria d'elles estan concentrades a al Barcelonès i al Baix Llobregat. I una altra dada, Xavi. Des de 1980 no ens costa cap nena que hagi rebut el nom de Macrina a Catalunya.
Va, un nom que no sigui el santoral.
Doncs mira, ja que hem parlat de l'antiga Constantinople, us proposo un nom dels més posats a Turquia. És Ahmed, acabat amb T. Un lloc...
Amb T, eh?
Sí, 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 amb T. Un nom que en àrab significa lluat.
I en tenim gaires d'Ahmeds amb T?
Doncs són 19.
19?
19, sí, sí, sí.
Són pocs.
No, amb D n'hi ha més, amb D n'hi ha més, però en T n'hi ha 19. I curiosament, la gran major part d'ells va néixer entre el 1970 i el 1990, no em preguntis per què.
Carai.
Però són antics, o sigui, no és un nom que es posi actualment, i gairebé la meitat d'ells concentrats a la comarca del Barcelonès.
Doncs felicitats a les Macrines, encara que no tingui un dia assignat pel seu sant, també els Ahmed. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, ara el torn de la nostra corresponsal a TikTok, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs d'aquesta noia.
Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. I just want to send a quick video.
Potser el seu nom us sona. Es diu Gypsy Rose Blanchard.
No.
No et sona, Xavi?
No.
És una noia nord-americana que ha sigut notícia, de fet, aquestes últimes setmanes, perquè ha sortit de la presó després de 8 anys de ser-hi per haver matat a la seva mare.
Com?
No coneixes la seva història?
No, Gypsy Rose Blanchard. No, no.
Gypsy Rose Blanchard. La seva mare tenia la síndrome de Munchausen per poders, que és aquesta síndrome que és quan un adult provoca o fingeix malalties sobre un nen que està sota el seu control, majoritàriament solen ser els fills. Mm-hmm. Doncs en aquest cas, la mare de la Gypsy, la Didi Blanchard, la tractava com si tingués leucèmia, asma, distròfia muscular, la medicava per aquestes malalties, quan en realitat no en tenia cap. Mm-hmm. Cap. De fet, es va passar tota la infància i adolescència amb cadira de rodes, tot i que podia caminar. Doncs quan la Gypsy tenia 23 anys, va planificar l'assassinat de la seva mare amb la parella que tenia llavors, que va ser realment qui la va matar. Ell va ser condemnat a cadena perpètua i ella a 10 anys de presó. Tot això va passar el 2015 i el passat 28 de desembre, després d'haver complert el 85% de la seva condemna, la Gypsy Rose Blanchard va ser posada en llibertat amb 32 anys. 32 anys. I ara, doncs, han passat uns quants dies i què ha passat? Doncs que s'ha convertit en una estrella TikTok.
Què dius?
Sí. Té, Xavi, atenció, 10 milions de seguidors.
Hosti,
i aquest vídeo que hem escoltat, que va ser...
10 milions de seguidors, però ella va sortir de la presó fa, res, fa 3 setmanes.
El 28 de desembre, exacte.
Mare Déu.
Sí, sí. I aquest vídeo que escoltàvem, que és el primer que va fer quan va sortir de la presó, té ja més de 33 milions de visualitzacions. Una passada. Tot plegat gràcies a que la seva història s'ha fet molt coneguda els últims anys, sobretot perquè se'n va fer una minissèrie, The Act, amb la Joey King i la Patricia Arquette, i un documental que aquests dies està sent una altra vegada, està pujant les visualitzacions, que podeu veure HBO Max i que es diu Mami, Dead and Dearest.
Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
D'avui és 14 de gener del 2024. Reculem musicalment fins a quin 14 de gener?
Doncs mira, reculem 10 anys fins al 14 de gener del 2014.
Aquest és Bruce Springsteen,
sí.
No? La veu de Bruce Springsteen. Fa 10 anys.
Costava al principi,
sí,
no?
Sí, sí, per la música, sí, sí.
Sí, sí. Avui el que recordem és que el Hey Hopes, que és aquest tema que escoltem de fons, que és la primera cançó del disc que es diu igual, Hey Hopes, es va publicar avui fa 10 anys justos. Va ser el 18è disc del Bruce, però el primer disc que inclou versions d'altres artistes, cançons descartades i remescla revisions de temes ja publicats. El disc va tenir una bona rebuda a nivell de crítica i ressò internacional i va convertir el Bruce en el tercer artista amb més números 1 als Estats Units després dels Beatles i el Jay-Z.
Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?
1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ja ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denúncies puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, el No Ho Sé, de dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva pels que encara no han arribat a casa després d'una nit que es pot haver allargat des de molts punts de vista, i plàcida per aquells que tot just estan obrint un ull a aquesta hora del matí i pensen, mira, encara tenim tot per davant i tot és possible després d'aquesta setmana de retorn per tantíssima gent després de les vacances de Nadal. És aquell moment que ens agrada dirigir-nos a un raconet molt especial, que és el final d'un carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai exactament en quin lloc del mapa es troba. I al final d'aquest carreró hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, al darrere de la porta del qual s'hi amaga una pila de meravelles. És el Besar de les Sorpreses i, com sempre, és un gust, un privilegi saludar l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Què tal, Blai? Com a tot?
Blai?
Ai, Blai, t'he dit Blai? Ostres, per favor. Què tal? Ostres, però que
bon dia, estem, bon dia, Xavi. Bon dia, Blai Morell.
Que estava mirant, sí, el Blai ara, eh?
Sí, 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 sí.
Ostres, no. Bueno, què tal?
Estàs bé o no?
Sí, sí, molt bé,
fantàstic.
Molt bé, molt bé.
A part de despistat, la resta bé, no?
A part d'això, molt bé. No t'havia... Sí, sí, hem començat l'any amb molta embranzida. No sé aquesta setmana com ha resultat per tu, però...
Déu-n'hi-do.
És una mica durillo, eh? No ens,
sí.
No ens enganyem, que... No. A més, i aquest any encara, perquè mira, Reis va caure dissabte i vam tenir el diumenge per jugar amb les joguines, per entendre'ns, no? Però el dilluns és aquella mena de desvorant que gairebé existencial, de dir, és el precipici, sí o no?
Sí, sí.
I l'any que ve, que caurà Reis en diumenge, caurà en dilluns, perdona, perquè aquest any és de traspàs. Mm-hmm. Clar, caurà en dilluns, mira, encara començarà la setmana en dimarts, però vaja, després de Reis, l'endemà de Reis, ja pensar amb el retorn a la feina, certament sí, està sí, un pèl angoixant, eh?
Bueno, és el gran retorn.
Setmana,
és el gran retorn, diguem-ne, no? A l'estiu és tot com més esglaonat i no hi ha tanta sensació genèrica global de retorn, però el de Nadal és impactant perquè és molt col·lectiu, eh? Molt tothom a la vegada, de cop.
No, diguem, que a més... Bueno. O sigui, és l'inici del túnel, d'aquest túnel que
ara,
fa el Toni Clapés, per entendre'ns que s'allarga fins gairebé la Setmana Santa.
Sí, 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 pràcticament estem parlant de finals de març, normalment.
Sí, sí,
o sigui,
sí,
tot el gener,
sí,
tot el febrer i tot el març. O sigui que...
En fi.
Ja ve, ja està aquí. Però bé, ja li veurem la sortida en algun moment o altre. Bé, et sembla que llegiu un parell de cartes, a veure de les que ens han arribat?
Sí, mira, si et sembla, no en llegirem dues, sinó que en llegirem tres.
Molt
perquè,
bé.
A veure, estem encara al desembre, agafarem tres cartes al mes de desembre que són inequívocament nadalenques, bàsicament perquè en alguns de sobre són de color vermell, que indiquen, diguem-ne, un to més o menys nadalenc, i un altre té una franja que posa Merry Christmas, vull dir que no fa falta ser Sherlock Holmes per endevinar, per intuir que dintre hi ha una felicitació de Nadal, tot i que tenim present que en quedaran també pendent algunes, que suposo que acabarem entre la setmana que ve i l'altra. Vull dir que no arribarem, per entendre'ns, a Carnestoltes llegint encara felicitacions de Nadal, però que, clar, és que pensa que hi ha una aglomeració de correspondència que està relacionada, evidentment, amb els bons desitjos que ens donen els oients.
Molt bé.
Mira, la primera de les cartes és una carta que ens arriba des de Sitges. Ens la remet la Rosa Maria Reventós. De dintre extraiem, doncs, efectivament, una felicitació de Nadal d'un arbre molt ben decorat, amb uns trucalats del Pare Noel, d'uns mitjons, d'un arbre de Nadal i d'un ninot de neu. Diu així, Sitges 13 de desembre, apreciats Albert i Xavier, com ja vaig fer l'any passat, us torno a escriure per felicitar-vos les festes nadalenques i desitjar-vos un bon any 2024. Sempre espero el diumenge per poder escoltar-vos, ja que em feu passar una estona molt relaxada i a la vegada aprendre coses que no sabia. Una forta abraçada d'una àvia sitgetana, la Rosa Maria Reventós. Postdata, perdoneu les faltes d'ortografia que hi he pogut fer, que evidentment no es tenen gens en compte. Doncs mira, la Rosa Maria Reventós, que és la primera carta que ens arriba des de principis de desembre. sobre. La segona ens la remet la Margarida Font des de Mata, des de Girona. Des de dins extraiem també una fenestació de Nadal. Aquesta és una monsobra que s'obre i que s'escampen coloms de la pau. I de dins podem llegir: i si enviéssim cartes per colomets, bon Nadal i un bon any 2024, ple de pau, de salut i d'amor. Doncs mira, aquesta oient, la Margarida Font. Ah, espera, que aquí hi ha també una carta a dins. Estimats, ha arribat el dia de tornar a escriure. Quan vareu llegir la meva primera carta, m'havia endormiscat. Va ser el meu marit que va dir: avui llegir la teva carta, sort dels podcasts. Quina alegria rebre la ràpida resposta, va ser com un petit regal la carta. Heu parlat l'altre dia de la ella de llacs. Ja m'ha fet il·lusió que parléssiu de Banyoles, però pels banyolins tenim estany, no llac. No és que us renyi, sols per la vostra informació. Però al seu moment ho vam precisar, eh? Vam dir que no era ben bé un estany, o sigui, no era ben bé un llac, que és un estany, tot i que... Clar, la diferència entre estany i llac, diguem-ne que des del punt de vista semàntic o greve, diguem-ne etimològic, és certament una mica ambigu. Continuo la carta. Aquest any he canviat de grau, soc àvia d'una nena molt espavilada i riallera. També ara estic jubilada, soc la meva pròpia jefa. Continuo molts anys amb el basar, l'imagino diferent al de la pel·lícula d'en James Stewart, el del 1940. Fins aviat, la Marga. Postdata, segurament la llegireu cap al març. Veurem.
No.
Us desitjo als dos, a Bert i Xavi, i a tota la família RAC1, un bon 2024. No, doncs no, ens l'hem llegida, doncs mira, tot començant el 2024, i aquesta oient, la Margarita Font.
Ha dit que és des de Mata, has dit, oi?
Des de Mata, sí, des de Mata. Perquè... Sí, no, que, suposo que ha de ser molt a prop de Banyoles, això, evidentment.
Mira, és el que estava pensant. Si és el municipi, i crec que no m'equivoco, proper a Banyoles, hi vaig passar fa molt poc, i escolta, és una zona estupenda, de Catalunya. O sigui que em fa molta il·lusió. Que... A veure, és un municipi molt petitó, em sembla. No sé quants habitants té, però vaja, 1.000 o 2.000 deu tenir.
Jo et confesso que Mata era un poble que mai havia sentit anomenar,
sí, sí,
per la meva vergonya i oprobi...
No, és petit, no és molt petit, mai, també, vull dir, al final hi ha molts municipis a Catalunya, més de... Ara són 800, no sé quants, no recordo.
Caram, molt bé. Però vaja, en qualsevol cas està a prop de l'estany de Banyoles, eh? Vale, mire, la tercera carta ens la remet la Marta Flor des de Canet de Mar, i de dins també una fenestració de Nadal molt bonica també, amb tres arbrets col·locats, una estrella, i de dins podem llegir: Canet de Mar, 6 de desembre. Estimats Albert i Xavi, un any més us envio una postal de Nadal per tal d'agrair-vos que diumenge rere diumenge ens obriu les portes al vostre basar de les sorpreses. Ens permeteu viatjar amb vosaltres a través del temps i l'espai amb el Beorleg Express, i ens descobriu nous matisos de tantes paraules que en principi ens sembla del tot corrents. Cada paraula és un món i durant una estona ens permeteu explorar-la. Gràcies, doncs, bones festes. La Marta Flor, doncs, des de Canet de Mar, província de Barcelona.
Que bé, doncs, una pila de gent enviant-nos cartes. En aquest cas van vingut del Garraf, del Pla de l'Estany, del Maresme, estupendo. Evidentment, convidem a tothom que ens vulgui seguir enviant cartes aquest 2024, que gairebé que sigui propòsit d'any nou. Aquest any escriuré més cartes. Doncs mira, com a mínim podeu començar per Nadal Basar. Bé, recordeu que l'adreça és sempre la mateixa, el Basar de les Sorpreses. L'adreça és l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036, a Barcelona, i el compromís és sempre el mateix, el de l'Albert: llegir-les per antena i respondre-les una per una personalment. Bé, anem al Beorleg Express, no hi ha pèrdua de costums, tot està nou de trinca. Bé, perfecte.
Sí, home, sí, mira.
Ha passat revisió?
La setmana que ve.
Val, perfecte.
La setmana que ve, a principis d'any, és quan passa la revisió. Per això ja l'he deixat, diguem-ne, ben netet i ben polidet, perquè esperem que no hi hagi cap problema,
bonic,
i que la setmana que ve puguem fer el basar sense cap mena d'entrebanc.
La Molins no va tocar cap botó estrany ni res, la setmana passada.
No, res, no. A més, escolta, la Clara, molt bé, tu.
Molt
escolta,
bé,
a més, va quedar... Perquè ella havia sentit el basar i tot això, però va quedar gratament sorpresa que el viatge, a més, malgrat alguna insinuació per part teva de que no era massa segur i que era una mica trotinat aquest vehicle, la veritat és que va anar molt bé el viatge, eh? Vull dir que...
Ja veig que ha recuperat les banderetes. Hombre, hombre.
Sí, perquè sé que et fa molta gràcia això d'endevinar les banderetes. Va, aquesta és fàcil.
És com la que... Bueno, perquè a mi em fa gràcia, perquè és com quan vas a la costa i veus els vaixells que tots porten la bandera, o diverses banderes del lloc d'origen i del vaixell i de no sé què i tal, doncs el mateix, no? Anem amb la bandera del lloc on anirem. I avui veig... La bandera és de les fàcils, eh?
Sí.
Bandera blanca, cercle rodó al mig, de color vermell, Japó.
Perfecte, oi? Molt bé. El impecable. País del sol naixent. Avui, doncs mira, ens anem a Kyoto, a la capital cultural del país, i en una de les diverses seus que hi ha d'uns grans magatzems anomenats Takamiyaya, que estan situats en una de les grans avingudes de la ciutat, a la zona anomenada Kakebonocho, i que es troba a la part oest d'aquesta gran metròpoli.
I Kyoto per què?
Doncs mira, el motiu, ja saps que a vegades el punt de partida dels basars és bastant, a vegades insòlid, a vegades fins i tot estrany, però és que avui és una notícia que em va cridar l'atenció fa uns quants dies que, malgrat que és d'una banalitat extrema, en el seu país d'origen ha provocat un autèntic drama reforçat, evidentment, per les xarxes socials que ja sabem que ho amplifiquen tot absurdament. I ara allí són les 4 de la tarda, ara t'explico tot això, són les 4 de la tarda, o sigui que ho trobarem, home, jo diria que bastant animat perquè, diguem-ne que allà és una zona bastant turística, de bastant trànsit, vull dir que ja em sembla que estarem ben a gust.
Perfecte.
Estàs a punt?
Som-hi,
ja?
som-hi.
Doncs apa, som-hi.
Però què és això?
Sí, Albert!
Xavi?
Però és bèstia això, eh? Oi.
Què passa? Què passa?
No, acosta't, perquè aquesta gent se'ns volen emportar per davant. No, escolti. No, són molt... Bueno, noi. No, són estupendos, no xoquen amb tu, però és una autèntica xama, això, eh? Bueno.
Jo em sento una mica com el Bill Murray a Lost in Translation, no?
Sí.
És aquesta idea, vull dir que...
Mira, que ella et saluda, Has de fer, has de baixar una mica el cap.
A veure, d'acord que el Via Lliure és un programa mundialment famós,
no crec.
No ens passem,
No,
Kim, no, he's a celebrity.
No, celebrity.
Però en Barcelona.
Va, tira, deixa-la estar. És que a més fan gestos que no acabo de saber interpretar, saps?
No, bueno, clar, és que aquí el tema cultural sembla que no, però el tema cultural és molt important. Sí, estem en una època globalitzadora, però no, i aquí entendre les senyals i sobretot els matisos d'aquesta cultura tan mil·lenària, certament és complicat, més per un occidental, Mira, ens trobem en aquesta gran avinguda, plena de cartells, ja veus, llumetes, perquè els nostres oients una mica se n'adonin, Llumetes, marques comercials, aquesta idea gairebé arquetípica, d'alguna de les grans... carrers o grans avingudes del Japó. És una zona, com deia, bastant turística. A veure, espera, on estava això? Aquesta façana d'aquí, bueno, estan evidentment amb caràcters que no entenem,
sí.
Però aquí són els magatzems Takamiyaya,
sí.
Que ara és un
llums
gran
de neó,
complex, però a veure, tenen gairebé 200 anys. Hosti. Aquests magatzems, no l'edifici, sinó l'empresa,
Sí.
Van ser fundats l'any 1831 per un emprenedor que va començar a vendre kimonos i que avui és una gran multinacional on hi treballen més de 7.000 persones.
Sí, hosti, déu-n'hi-do,
7.000.
I per què? I què hi fem aquí, per cert? Que t'ho he preguntat, doncs, ja, mira, crec, dos cops i m'has dit, sí, ja t'ho explico, sí. I tal.
Resulta que les passades festes de Nadal i des de fa anys és tradició que en aquesta, diguem-ne, aquests grans magatzems facin uns pastissos de nata i de maduixes que tenen molt d'èxit. No tenen res d'especial, vull dir, és un típic pastís elaborat amb pasta de brioix, molta nata, i que està coronat per el seu element més característic, que són maduixes.
Ahà, o sigui, això ha de ser bo de nassos,
Sí. No, i aquest any se n'havien encarregat 2.900, però es veu que a l'hora de servir-los, 800 d'aquests 2.900, és a dir, una tercera part, van arribar al seu lloc de destí aixafats.
Oh!
El xef supervisor, que s'havia passat un any, segons diu, un any per posar-los a punt amb la seva creació, es va mostrar, evidentment, terriblement decebut, no es va fer l'arakiri, però poc li va faltar, es veu que en el seu moment ja van dir que mirarien de veure com gestionen les reclamacions, però, clar, el que no hauria de passar de ser, doncs, que sigui una desafortunada anècdota, sense cap mena d'importància, més enllà del petit trasbals empresarial, es va acabar viralitzant per les xarxes socials, a convertint-se, atenció, en la notícia més llegida del dia als mitjans japonesos. Més enllà de demostrar la poca feina d'alguns amb el tema de les xarxes i de les poques notícies que evidentment hi devia haver, aquesta anècdota ens proporciona el punt de partida per un nou basar de les sorpreses, el que fa el 334, que dedicarem a un dels elements d'aquests pastissos. Avui, doncs, la lletra M. La M de maduixa.
tu t'agraden les maduixes o no, Berlegui?
Molt, molt, moltíssim. Sobretot les maduixes amb nata. Però diguem-ne que és un postre com molt contundent i m'haig de reprimir sovint, però m'agraden molt les maduixes amb nata. I a tu? Tu ets de maduixes també o no?
Sí, boníssimes, sí? Home. És veritat que depèn de les que trobes, perquè a vegades vas al mercat i potser en determinades èpoques de l'any no hauries d'anar-hi a buscar-les, però quan trobes una maduixa bona, Berlegui...
Sí, sí, sí. A més, a mi m'agraden les més petites i les més grans, vull dir que, però les que són així de mida mitjana són certament extraordinàries, a més tan gustoses, sensuals...
Saps què sentia l'altre dia? El cuiner aquest que viu als Estats Units, no me'n recordo el...
Ah, sí, home,
el José Andrés.
Solidari.
Va dir
que... Sí, el solidari, no?
Sí, exacte, el que té el World Central Kitchen.
Correcte.
Que pela les maduixes.
Què dius? Home, no!
No, no,
que pelen les maduixes? Treuen les de bosses,
entenc que deu passar-hi una mica de ganivet... I diu, no sabeu el plaer que és això. No sé si era conya o deia en conya o no.
Però a veure, el plaer, a veure quin plaer que és. És pelar-les o llavors menjar-se-les?
El del contacte dels llavis amb la superfície carnosa de la maduixa sense aquella capa externa.
Vaig, a veure, que estem en un horari protegit ja, eh?
Jo ho provaré un dia, a veure què. Ja explicaré, a veure què.
Va, ja que parlem de maduixes, és curiós com
nerviós,
aquestes...
Però,
home, és que, a veure, Xavi, és que, a veure, que estem a quarts de vuit del matí, eh?
Estem parlant d'unes maduixes, eh?
És
veritat que hi ha gent que diu que són afrodisíaques, però tampoc no cal que entrem en detalls.
Ja hi entrarem, això, eh?
Ai,
va, és curiós com les fruites que han passat pel basar, perquè aquí han passat unes quantes fruites, han passat pomes, han passat taronges, han passat tomàquets, tot i que la distinció entre fruita i hortalissa amb el tema del tomàquet, diguem-ne, no està massa clara. Però, clar, estan carregats d'història i de simbologia, i el mateix passa, evidentment, amb aquest gènere... diguem, de plantes herbàcies perennes, estorroníferes, de fulles trifoliades, flors blanques i fruits en núcula. Consumides des d'abans de la nostra era, els antics romans ja coneixien les seves propietats diurètiques i astringents, però també per alleugerir artritis i les varius. Antigament, de fet, es creia que si una dona embarassada portava damunt seu una bosseta amb fulles de maduixera, aquestes alleugerien les molèsties de la gestació.
Deixa'm.
Qui també creia en les propietats medicinals de les maduixes va ser una dama de l'alta aristocràcia espanyola, de vida atzarosa i apassionant, que es va casar amb un revolucionari francès, Teresa Cabarrús.
A veure, així d'entrada, un aristòcrata casat amb un revolucionari francès, d'entrada no sembla que hagi d'acabar bé, eh?
Sí, sí, doncs acaba bé, perquè de fet és curiós, la història ens brinda els grans personatges, ara que per exemple s'ha estrenat fa poques setmanes aquest Napoleó d'en Ridley Scott i que hem pogut veure, què sé jo, a Robespierre, a Maria Antonieta, a Josefina, és a dir, aquests grans personatges que més o menys qui més comença a tothom li sona, però llavors hi ha aquells personatges secundaris que estan com d'amagatotis a la història i que poden tenir vides també absolutament apassionants, com aquesta aristòcrata que va néixer a Carabanchel, a Madrid, a l'any del senyor del 1773, i que va ser una dona molt culta, aquesta Teresa Cabarrús, que dominava diversos idiomes i que estimava les arts. De ben joveneta la van enviar a França per completar la seva educació i quan no tenia ni 20 anys, la Revolució Francesa la va enxampar a Bordeus. Es va casar llavors, no em demanis en quines circumstàncies, i com van ser que es van enamorar, però es va casar amb un tio que era l'encarregat de guillotinar nobles.
Oi!
Un tal Jean-Lambert Alien.
Ai.
Però per la seva intercessió i segurament per l'astúcia de la nostra estimada Teresa, doncs va poder salvar moltes vides. Moltes vides que estaven ja condemnades a caure amb el fil de la guillotina i gràcies a ella es van poder salvar. Acabada la revolució es va separar, va formar part de la cort de Napoleó, es va tornar a casar amb un noble, el comte de Caramant, i va viure fins als 61 anys de manera ben discreta, convertida en una dama molt estimada i molt respectada.
Carai.
I diem tot això perquè la Teresa Cabarrús es deia que una de les seves aficions màximes preferides era banyar-se amb suc de maduixa.
Ai,
I per això s'utilitzaven 10 quilos d'aquesta fruita per fer-se un bon bany.
10 quilos. Mira, és que ara és el que estava pensant. La maduixa, que tampoc no treu tant de líquid, perquè a no ser que hi hagi maduixes molt grans, n'has de necessitar molta per fer-te un bany, eh? 10 quilos?
A no ser que... Sí, 10 quilos.
Home, no
a no ser
si
que les deixis... No, les deixes madurar durant 3 setmanes,
sí.
Tu no pateixis,
ja
que et pots fer un bon bany, però llavors t'has de fer un altre bany,
sí, vull dir que... Bueno, no sé, potser sí que es necessiten 10 quilos, mira, no ho sé.
Jo no ho acabo de veure, la veritat, no
ho acabo de veure.
Però bé, Bé, és que hi ha el propi bany de maduixes, jo és que no veig...
No.
Escolta...
No, en absolut, no.
Sí? Va, però més enllà de les seves
curiositats... A més, que devia acabar sí. Com aquella festa de la tomatina.
Saps? Ah, sí.
Que queden tots vermells.
No massa bé.
Però bé.
Més enllà de les seves propietats, associem les maduixes, evidentment, a l'amor.
Ara estava pensant que efectivament has de tenir la roba lluny, si t'has de banyar amb maduixa, perquè la taca de maduixa no marxa ni per atràs.
Bueno, jo que acostumo a tocar-me per tot arreu, vull dir que imagina't. En fi...
Poder afrodisíac.
Sí. A veure, jo diré que abans ja més o menys ja ho he insinuat, però potser pel seu magnífic color vermell. Mira quin vermell més maco que té el de la maduixa, just en el seu punt de maduresa, O poder per la seva forma de cor, o perquè es poden menjar senceres amb tota la càrrega eròtica que això comporta. Les maduixes sempre s'han considerat el fruit per excel·lència de l'amor, de la passió i de l'erotisme. En alguns llocs de França, per exemple, s'acostumaven a servir com a afrodisíac als recent casats. Allò de dir, bueno, va, anem a animar la cosa,
Sí.
A la mitologia grega es diu que quan Venus, la deessa de l'amor, va perdre el seu estimat Adonis, les seves llàgrimes, quan van caure a terra, es van convertir en maduixes. Tot i que en algunes versions es parla de roses i en algunes altres d'anèmones, plantes totes elles que anuncien la primavera. I malgrat aquesta equiparació de la maduixa amb l'amor i l'erotisme, també ha estat relacionada amb la puresa, la innocència i la passió de Jesús.
Està vinculat a la passió de Jesús?
Sí, és una cosa com bastant, si més no, estranya, perquè tot i que a la Bíblia no hi ha referències a les maduixes, tradicionalment s'ha cregut que era un dels fruits de l'Edèn, és a dir, del paradís terrenal, no? I això es pot veure en pintures com el Jardí de les Delícies, d'en Bosco, que aquí hem comentat en diverses ocasions. Es creu que això, aquesta equiparació, diguem-ne, de la maduixa al Jardí de l'Edèn, és degut a que en un paratge de les Metamorfosis d'Ovidi es parla de l'edat d'or, que no deixa de ser una mica l'equivalent profà del paradís d'Adam i Eva, és a dir, una època feliç on l'home s'alimentava dels fruits que apareixien espontàniament, com ho són, evidentment, les maduixes. I com que és un fruit que creix a la primavera, l'època en què té lloc l'Anunciació i la corresponent encarnació de Crist, s'ha associat la maduixa també a Crist. Les fulles tripartites han representat la Trinitat. La seva flor blanca, la imatge de la innocència, i el color vermell ens remet no només a l'erotisme, sinó també a la sang de la passió, fins al punt que en diverses pintures renaixentistes s'hi poden veure maduixes en representacions de la crucifixió o el descendiment de la creu. I sense moure's del Renaixement, marxem a l'Anglaterra isabelina.
Per què aquesta Anglaterra isabelina en una altra època?
Doncs mira, perquè allà és on ens trobem a un dels grans colossos del teatre universal, que ja saps que és una de les meves grans debilitats, William Shakespeare, que menciona les maduixes com a símbol d'amor i la temptació amorosa en una de les seves comèdies més sensuals, que és El somni d'una nit d'estiu. Però també no oblidem a un dels seus drames més potents, Otelo, el moro de Venècia, on el gelós militar li lliura la seva tendra esposa, la Càndida d'Estèmona, un mocador brodat amb maduixes, símbol del seu amor i també prova de la seva inexistent infidelitat per les perverses maquinacions, evidentment, de l'envejós Iago. Però també a l'Anglaterra del segle XVI és quan trobem l'origen d'una de les postres més delicioses, les maduixes amb nata.
Ai. Aquesta és una dels teus postres preferits, oi que sí?
A veure, diguem-ne que no és cap mèrit perquè tinc molts postres preferits, jo.
és el
que té ser tall de miner, no?
Em portaràs al lloc d'origen de les maduixes amb nata?
Doncs sí.
O el que es creu, en tot cas la llegenda diu...
El que es creu, perquè quan les històries són, diguem-ne, quan les històries són massa entretingudes i aquest punt inverosímils, és quan dius, bé, segur que això no van ser veritat, però, escolta, com que no tenim la versió real, doncs, escolta, conformem-nos mentrestant amb la versió, diguem-ne, més o menys literària. Si tornem-nos, com deia, a l'Anglaterra del segle XVII, uns quants anys abans a Shakespeare, a l'inici dels esplendorosos anys de regnat d'Enric VIII, és a dir, el pare de l'Elisabet, i ens trobem amb la figura d'un amic seu, en Thomas Wolsey, que va acabar sent arcabisbe, cardenal i lord canciller d'aquest rei. El que ens interessa d'aquest purprat, però, és que va ser el primer en combinar aquestes postres que ha arribat fins als nostres dies, com són les maduixes amb nata. Es diu que les maduixes amb nata es van convertir en un símbol d'agermanament entre les classes més humils, entre la llet i els seus derivats, que era alimentació de gent pobra, per tant aquí deriva la nata, i les més benestants, que eren les consumidores de maduixes, perquè no oblidem que eren importades de les colònies americanes, és a dir, les maduixes venien d'Amèrica.
Clar. O sigui, era un producte de luxe contra la cosa més bàsica, que és un derivat de la llet.
Correcte. Sembla que la feliç combinació la va presentar en un banquet que va tenir lloc l'any del senyor del 1509, quan el monarca Enric VIII va anar a disputar un dels seus partits de tennis, els que, com tothom més o menys sap si és aficionat a la història, n'era molt, molt aficionat. I parlant de tennis i de maduixes amb nata, no oblidem que estan presents en un conegudíssim torneig esportiu, també anglès, Wimbledon.
Sabia que a Wimbledon hi ha maduixes amb nata. Ara mateix no sé. Que, segur que és una part important de la tradició. Tu, que
molt,
el tenis,
molt important.
Que el tenis no sé si per tu és important també, o com a la resta dels esports no ho portes gaire controlat.
T'haig de confessar que no tinc
Hi ha jugat algun cop?
No, res, si no ho veig, o el veig per fer la migdiada, com pretens que jo, que la meva psicomotricitat...
Calça curta i raqueta en mà...
No, tu sí que ets, tu deus ser aficionat.
No. A mi m'agrada, segons com m'agrada veure-ho, hi ha partits que se'n fan massa llargs, però jugar-hi no hi he jugat més que fent el tonto. Però no em faria res, jugar-hi algun dia. Em sembla un esport ben entretingut. Sí.
Hòstia, jo...
Tu no,
Vull dir, seria molt humiliant per mi, Per la meva forma física seria...
Per mi també, però vaja. Wimbledon, estàvem amb Wimbledon.
Sí. Anem a Wimbledon. A veure, recordem, Wimbledon és el torneig de tennis, a veure, més antic del món i segurament un dels més famosos,
Un gran slam, que en diuen.
Això mateix, va començar el 1877, o sigui, els anglesos, amb això la tradició, són certament extraordinaris, 1877. Té lloc sempre els mesos de juny i de juliol i està envoltat de tradicions, com no podria ser de cap altra manera. És l'única competició amb un estricte codi de vestimenta, sempre, sempre, sempre blanca. Els tenistes homes els anomena només pel seu cognom, mentre que les tenistes dones ho fan per Miss o Missis. I des de la primera edició hi ha constància que el menjar oficial de la competició són maduixes amb nata, que es recullen mentre se celebra el torneig diàriament a les 4 del matí per ser consumides el mateix dia. I a veure, poca broma, perquè es calcula que en tot el torneig se'n mengen 2 milions de maduixes, que venen a ser 35 tones.
35 tones? Això dona per uns quants banys, de la senyora Cabarrús... 35 tones. Hòstia,
és d'aquelles coses que, clar, la gent estàs pel tennis o estàs per les maduixes, vale? Però aquesta associació, diguem-ne, de que, i no és un, ja veiem, vull dir que no és una menja, diguem-ne, secundària, vull dir, és, forma part indissoluble, per entendre'ns, d'aquest torneig. Clar, evidentment, per cultivar tanta maduixa, home, es necessiten grans extensions de terreny. Va, i ja que parlem de camps de maduixes...
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Ai, senyor, això és el més modern que es pot permetre el Beurlegui, que he de dir que és, a veure, que és bastant... Vull dir, hi haurà tota una generació que diu, bueno, els Beatles cantics i tal, i és veritat, tenen moltes dècades, jo que deu tenir 50 o 60 anys.
50 bastants.
Sí, 50 bastants. Però, bueno, la música dels Beatles continua sent moderna en molts aspectes, per tant, ho acceptem, no?
I hi ha músiques, com en tot en l'art, hi ha músiques del moment i músiques de tot moment. I els Beatles, com tants altres grups més o menys contemporanis, els Rollings, et podràs més o menys estar aficionat, però diguem-ne que han transcendit l'època en què van viure per convertir-se ja en referents, ja no només musicals, sinó, evidentment, culturals del segle XX, no?
Sí, sí, sí.
I aquí tenim, doncs, aquesta, Strawberry Fields Forever, és a dir, Els camps de maduixes per sempre, que són una de les cançons més cèlebres dels Beatles, composta per John Lennon i publicada l'any 1967. El nom de la cançó fa referència a un orfenat del mateix nom que estava situat prop de la casa on vivia Lennon a Liverpool i d'on petit, per entendre'ns, hi jugava. La cançó, no cal dir-ho, ha estat versionada per molts artistes, Noel Gallagher, els Bee Gees, Cyndi Lauper, entre molts altres, i ha sortit en diverses pel·lícules, la més destacada de les quals possiblement sigui Across the Universe.
Fantàstica.
Que fa uns quants anyets i que recuperava algunes de les cançons dels Beatles.
És una pel·lícula que a mi personalment em va encantar. He de dir que no sé què tal aguanta amb el temps, però és una d'aquelles pel·lícules que al final va haver com una època, no sé si ho recordes, que es van agafar com grups de música i anem a construir un relat al voltant de la seva trajectòria. El Mamma Mia, per exemple, d'Ava, que ja és veritat que és un musical, no sé si és primer la pel·li, no, primer el musical i després la pel·li, em sembla, l'estela que va deixar això, suposo que tot l'èxit de Mamma Mia, no sé si Mamma Mia es previa a Cross the Universe, però vaja...
No, jo diria que és posterior,
És posterior.
Però vaja, tampoc no n'estic segur,
Però, vull dir però que... som per la mateixa època, diria, de l'inici dels 2000. Va generar que hi haguessin una sèrie de... allò que passa, que tothom escopia tothom, i comences a crear històries en base a les lletres de les cançons. Jo he de dir que Across the Universe és una d'aquelles pel·lícules que, anant-la a veure... vaig gaudir com una... com un enano, que et diuen. Jim Sturgess estava estupendo. L'actriu, no recordo com es deia, però els que feien de parella, i el moment Strawberry Fields Forever era estupendo, també. O sigui, que hi ha moments excelsos d'aquella pel·lícula, si la voleu recuperar.
Perquè a vegades hi ha pel·lícules que només les cançons són el pretext i l'interès de la pel·lícula només rau a veure quan surt la cançó que ens agrada més, però aquí no, aquí hi havia un argument mal treballat, hi havia una història que era consistent per a entendre'ns.
Sí.
Va, i ja que estem en cinema, doncs va, una gran, grandiosa pel·lícula amb maduixes.
Puede, eh?
Barnen ville gå ur ett tag och sträcka på benen. De är där borta.
Det regnar ju fortfarande.
Jag talade om vad det var för en dag idag och så insisterade de på att få hylla dig.
Herregud.
Har du sovit gott?
Ja, men jag har drömt. Kan du tänka dig de sista månaderna har jag haft lite besynligaste drömmar.
Aquí ha semblat que digués síndria, imagina't.
No, i no hem posat tampoc la bobina al revés,
No,
vull dir que no és allò que digues,
suec,
aquesta
això,
gent
no?
S'han equivocat.
No.
Sí, efectivament, caram, Xavi, ostres, la teva...
No, home, perquè intuïa que la pel·lícula que posaràs, perquè clar, si hem de parlar de maduixes i de cine, hi ha una pel·li bàsica.
Correcte, doncs hem de parlar de la magnífica Fresa Salvaje, una de les obres mestres del director suec Ingmar Bergman, rodada l'any 1957, amb el també director Victor Sjöström com a protagonista, aquí en la seva darrera aparició al cinema. Compta també amb Vivi Anderson, l'Ingrid Tulin i el Max von Sydow. Ja saps, un dels actors a qui vas entrevistar, que
sí,
sempre
senyor.
Dic, vas entrevistar aquí.
Quina enveja que em tens, per haver entrevistat
sí,
a Max
sí,
von Sydow,
sí, sí.
Crec que no vam parlar de Fresa Salvajes, diria,
No,
no, estic
bueno, jo m'ho imagino. Perquè, de fet, aquí el gran protagonista és Victor Sjöström, Vull dir que,
sí.
I és una pel·lícula, jo diria que és la meva preferida d'en Bergman,
De
Fins i tot per damunt del Setè Segell, que és una també de les meves debilitats, Aquí és una extraordinària reflexió sobre la vida, l'amor, l'existència humana, a la història d'un vell professor que ha de rebre un premi i en el viatge que ha d'emprendre s'aturarà una casa on va viure la seva infantesa i en un jardí on suposem que hi havia, doncs això, aquestes maduixes silvestres.
Sí.
Per aquell qui la vulgui repassar, i tingui un bon dia, No és un dia, o sigui, no és una pel·lícula d'aquelles per veure un dia especialment depressiu i veure aquests dies, diguem-ne, d'inici de retorn a la feina, no és massa aconsellable.
Bueno, diuen...
Però aquell qui vulgui ser...
No, que t'anava a dir que diuen que demà és el Blue Monday, que és el dia més trist de l'any, o sigui, que no sé si Fresas Salvajes hauria d'estar en les vostres oracions demà, però vaja.
Però vaja, per qui vulgui ser valent, la podeu trobar a Filmin, entre altres plataformes.
En canvi, podeu veure Across the Universe o, fins i tot, Mamma Mia, ara que l'hem citat, mira, ara em confirma el Blai. Across the Universe, any 2007, Mamma Mia, any 2008. O sigui, que estaven allà.
Doncs em pensava que era la Mamma Mia vindria molt més tard,
No.
Com a mínim dos o tres anys més tard,
No,
o sigui, l'any següent,
L'any següent, sí.
2007, l'Across the Universe?
2007, ja ha passat uns dies, ja. Quin desastre. Tu la vas veure al cine o no?
Sí, sí, clar, evidentment.
Fantàstic.
Clar, sí, sí, sí,
amb la història ara, la guerra del Vietnam de fons, bueno, en fi, una història que està molt ben parida, la veritat. Si la voleu recuperar, aneu-la buscant, no sé si està a plataforma, suposo que sí. Bé, Orlegui, és el primer basar de, per mi, del 2024, sí. Per tant, molt ben retrobat, i ens retrobem igualment també de nou diumenge de la setmana que ve.
Que vagi tot.
Una abraçada, menja't alguna maduixa quan puguis.
Adéu-siau. Adéu-siau.
Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuitiu.